Siempre lo recuerda cuando coincidí.
Vamos. Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, a punt per fer el Converses, com els dissabtes, com us deia fa uns instants. I ho fem sempre en bona companyia, perquè intentem buscar la millor companyia pels oients de la cadena Còpia Catalunya i Andorra. Una companyia, per exemple, com la del Salvador Guillermo. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
La de l'Àlex Salmon. Bona tarda, Àlex.
Què tal? Bona tarda.
La del Joan Maria Claveguera. Molt bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda, com estem?
I el convidat del dissabte, d'aquest dissabte, el Converses, el senyor Santi Rodríguez. Senyor Rodríguez, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell és el secretari general del Partit Popular Catalunya. Parlarem de política, parlarem d'economia, parlarem de moltíssimes coses, però, escolti, senyor Rodríguez, el més immediat, el que tenim avui mateix sobre la taula, dissabte, s'acaba l'estat d'alarma, aquesta nit a les 12, a les 0 hores, i tot el que es vulgui fer a partir d'ara, el que vulgui fer el govern de la Generalitat a partir d'ara, doncs ha de passar pels tribunals, pel Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya i pels mans dels jutges, que jo no sé si els jutges doncs en deuen entendre molt del bitxo aquest que ens castiga, que és el coronavirus, la Covid-19, però bé, ells hauran de decidir què es pot fer i què no es pot fer. En general, senyor Rodríguez, jo no sé com ho veu vostè, però la gent té la sensació que el govern del senyor Sánchez s'expulsa a puces de sobre i passa responsabilitat als jutges. Diu, bueno, senyors jutges, vostès ho faran, jo ja m'arrento les mans i em dedico a vacunar.
Doncs sí, ho hem vist des del principi de la pandèmia, on efectivament el govern de Pedro Sánchez va voler capitalitzar totes les accions i va centralitzar totes les competències en el govern de l'Estat. Jo crec que van veure que això era un lío massa gros i al final van decidir desentendre-se'n. I després van acabar adoptant aquest terme mig, que era el de declarar l'estat d'alarma i que les comunitats tinguessin un cert marge de maniobra. El que no va fer Pedro Sánchez és escoltar. I escoltar, per exemple, el que li dèiem des del Partit Popular, que hi havia la possibilitat de modificar lleis, de modificar una llei orgànica que ja existeix, per tal de possibilitar que, davant de situacions de salut pública, les comunitats o les autoritats sanitàries, més que les comunitats, en funció de qui tingués la competència en cada cas, pogués adoptar les mesures adequades. I miri, doncs portem ja un any i dos, tres mesos de pandèmia, es van negar a fer aquestes modificacions i tornem a una situació en la que les decisions tenen que venir avalades efectivament per decisions judicials. I en aquest cas, doncs, efectivament, els jutges no tenen l'obligació de saber de salut, no? I per tant ens podem trobar decisions que poden ser comprensibles i altres que poden ser incomprensibles. Però al final és degut a la manca de sensibilitat i de diàleg per part del president del govern espanyol.
Que o de no voler volgut, prendre decisions, senyor
Rodríguez. I de no voler prendre decisions, però també si hagués escoltat en el Partit Popular i les propostes del Partit Popular, segurament, segur, ara no tindríem aquest problema.
I sort que la vacunació va bé, no? Vull dir que hi ha un ritme accelerat.
La vacunació
cosa
ha agafat
ritme de creuer, com diuen, no?
Perquè jo crec que va començar molt malament, però va començar molt malament per diferents motius. En primer lloc, evidentment, per la manca de subministraments, però després jo crec que cadascuna de les comunitats, i crec que s'ha vist unes amb més encert, altres amb menys encert, jo crec que s'ha sembrat bastanta confusió entre la població i ara sembla que està agafant una velocitat que hagués estat la desitjable. Clar. Des d'un primer moment.
Si tot va com ha d'anar, sembla ser que a l'estiu bona part dels catalans estarem ja vacunats. Per cert, que sembla ser que hi ha vacunes per tothom, no? Jo dic perquè, pel que va dir el senyor Argimon no fa pas gaires dies, que escolti, si hem de vacunar guàrdies civils i policies nacionals, els senyors majors de 70 anys es quedaran sense... haurem de deixar de vacunar-los, no? I miri que el senyor Argimon comunica bé, ho ha fet bé, i amb una declaració com aquesta, escolti, jo crec que ho ha tirat per terra tot.
Em dona molt la impressió de que el senyor Argimon es va començar a creure que l'acabarien fent conseller de Salut, i potser és cert, i va començar a actuar com a tal, no? Va deixar de banda el que hauria de ser un raonament absolutament normal. Què haguessin dit, imagini's ara el que diré, què haguessin dit si s'hagués dit que per vacunar els Mossos els nostres avis no podien rebre vacunes? Què s'hagués dit?
Sí, sí. S'ha d'anar amb peus de plom quan es diuen les coses, i més quan jo li deia, un senyor que ha comunicat bé el tema de la pandèmia. Déu-n'hi-do el canvi que s'ha produït des de que aquest senyor ha agafat les regnes de la comunicació, però clar, aviam, una relliscada així és motiu, jo diria quasi, si no de dimitir ell, sinó almenys la consellera de Verges, no?
Bueno, el que passa és que clar,
jo,
ara ha posat el dit a la nafra, com diríem, perquè clar, recordi que Argimon és nomenat secretari de Salut Pública després de 45 dies de la dimissió de l'anterior secretari de Salut Pública. I a més el fa secretari el president, que és d'un partit diferent del que és la consellera, perquè la consellera no li tenia massa confiança, no? Jo crec que el fet que després la candidata de Junts per Catalunya anunciés que el conseller de Salut seria precisament aquesta persona no li ha fet absolutament cap mena de favor, i per això crec que en aquestes declaracions es va posar més en el paper de conseller inspector de Salut que no pas de secretari de Salut Pública.
Doncs mira, avui per avui encara secretari de Salut Pública. Obrim els micròfons a la resta de companys de taula, Joan Maria, Àlex, Salvador. Joan Maria, li demana la paraula, doncs endavant.
Sí, bona tarda, senyor Rodríguez.
Molt bona tarda.
Vostè ha parlat del senyor Argimon com a... que es pensava que podia ser conseller de Salut.
No, encara ho pot ser.
Sí, és evident que encara ho pot ser. Precisament per aquí va la pregunta, no? Perquè a hores d'ara encara no tenim govern a la Generalitat. Hi ha hagut el darrer ultimàtum d'Esquerra Republicana cap a Junts per Catalunya, dient que això s'acaba el dia 20. Des del seu partit, des dels tres escons parlamentaris que vostès van obtenir a les últimes eleccions el 14 de febrer, com es contempla aquesta possibilitat de que hi pugui haver govern? Contemplen la possibilitat de que s'hagi d'anar a unes segones eleccions?
Sí.
Els pot beneficiar?
És
una segona pregunta.
La primera pregunta. La possibilitat de que hagin eleccions hi és. Jo crec que és petita, però hi és. Jo crec que estarà més en funció dels càlculs electorals que pugui fer Junts per Catalunya que no pas d'unes negociacions que, si volen, es posen d'acord en 24 hores. Però no hi ha aquest interès. Jo crec que l'autèntica barrera per la formació del govern entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana és el fet de que Junts per Catalunya té que acceptar que Esquerra Republicana ha tret més diputats que Junts per Catalunya i que, per tant, l'hauran de fer president amb un president d'Esquerra Republicana. I aquesta és la principal barrera. Si electoralment els càlculs de Junts per Catalunya els hi donen la possibilitat d'avançar Esquerra Republicana, no tingui cap mena de dubte que no els hi preocuparà ni la pandèmia, ni la situació del país, ni de que portem dos anys sense govern, ni la situació econòmica, que ens portaran en unes altres eleccions. I el fet de si ens beneficia o no en el Partit Popular, jo no puc contemplar, ni des del Partit Popular podem contemplar la convocatòria d'unes eleccions des d'aquest càlcul electoral. Segurament sí que ens beneficiaria, segurament sí, però jo prefereixo pensar doncs en el que espera la ciutadania dels seus governants, no? Evidentment, jo li tinc que dir que doncs, amb tres diputats preferiríem que repetissin les eleccions i que el Partit Popular tragués un resultat molt millor que aquest. Però de totes maneres això...
també podrien córrer el risc de no entrar al Parlament.
Sí, bueno, però nosaltres sempre pensem en positiu i estem convençuts de que seríem capaços de capgirar aquesta situació i de que la conjuntura política també ens permetria capgirar aquesta situació. Però realment és el que li convé a la societat catalana, unes noves eleccions? És un dilema important, perquè el que menys li agrada a un govern independentista com el que tindrem, semblant al que hem tingut en el passat, serà a nosaltres. Però no sé si la societat catalana en aquests moments està disposada a acceptar els costos d'unes noves eleccions, atesa la situació tant sanitària com econòmica que estem vivint, que és molt greu.
Àlex.
Sí, per la seva resposta sembla que prefereixi que aquest govern surti d'alguna forma enfront l'opció o la possibilitat que el Partit Popular tingui més diputats.
Ens hem de posar dos barrets.
Doncs anem-se a l'altre barret.
Políticament jo li diré, escolti'm, ojalà hi haguessin eleccions, però també com a ciutadà he de pensar en el conjunt de la societat, i la societat en aquest moment jo crec que no està pensant en les eleccions. Els únics que estan pensant en govern, en eleccions, és Junts per Cat i Esquerra Republicana. el conjunt de la societat catalana doncs estan pensant com sobreviuen a la situació sanitària, quan podran tenir les vacunes, quan tindrem una immunitat que permeti recuperar una activitat econòmica que ara està molt malmesa, quan els establiments de restauració podran obrir amb una certa normalitat, quan els establiments culturals podran obrir, quan els centres d'oci nocturn podran recuperar una certa normalitat i, per tant, intentar recuperar la part de l'economia que s'ha perdut. Jo crec que això és el principal problema que en aquests moments tenen els ciutadans de Catalunya.
I aquesta resposta de polític responsable, o sigui, és veritat, però ara li faig la pregunta al polític responsable, però pragmàtic en relació amb les eleccions. La vida és una cosa que ens posa oportunitats a vegades. Moltes vegades la cosa es pot anar en contra, però les oportunitats s'han d'aprofitar. La victòria a Madrid, la victòria a l'Assemblea, la victòria d'Ayuso a Madrid, és una oportunitat també per al PP de Catalunya en una concepció de vida social?
Sí.
I com es pot treballar, ja no per unes eleccions ara, aquest mes, sinó per als propers 3 anys de consolidació de la marca del Partit Popular a Catalunya?
Fixi's que ja li he donat una resposta que no es correspon a un polític responsable, al qual no sentirà mai dir sí o no. Jo, sense que vostè que hagués acabat,
fàcil,
jo ja li he dit,
aquest
jo
sí
ja li
era
dit,
fàcil.
Jo ja li he dit sí, és evident. De fet, tampoc no és cap novetat. Hi ha elements en les eleccions que han hagut ara a Madrid dels seus inicis que van plantejar inicialment des de Catalunya les eleccions catalanes. Jo crec que hi ha dos elements fonamentals. Un, el de la reunificació del centre dreta liberal i constitucionalista. Ayuso ho ha portat a la pràctica i n'hem vist els resultats. Però primer ho va intentar des del Partit Popular de Catalunya, ho va intentar Alejandro Fernández. I aquest missatge no va tenir l'èxit en aquella primera ocasió. Però des de l'endemà de les eleccions vam dir que aquell era el camí. I aquest és el camí que s'ha seguit, per exemple, a la Comunitat de Madrid i ha seguit Isabel Díaz Ayuso. Aquest és un element. I el segon element, nosaltres vàrem reivindicar durant les eleccions catalanes, durant la campanya i durant la precampanya, la forma en la que s'estava gestionant la crisi sanitària a la Comunitat de Madrid. Enteníem que hi havia una altra forma de fer les coses. Però és que fins a l'últim dia, la setmana passada, Alejandro Fernández li va adreçar una carta al vicepresident de la Generalitat fent-li unes reflexions precisament entorn a la situació que viuen les activitats econòmiques a Catalunya i demanant que hi hagués una reflexió entorn a les possibilitats de, per exemple, que els establiments que ho desitgessin poguessin fer testos per permetre ampliar els horaris, per permetre ampliar els aforaments, per tal d'intentar reduir l'ofec en el que estan sotmesos tots aquests establiments. La resposta ha sigut gràcies, ja en parlarem. I ja li dic, des de l'inici de les eleccions vam estar intentant explicar als catalans que es podien fer les coses d'una altra manera. Per exemple, com s'estaven fent a Madrid. I per això Isabel Díaz Ayuso va estar en diverses ocasions a Catalunya precisament per explicar que a Madrid s'estaven fent les coses diferents i a Madrid estaven funcionant tant des del punt de vista sanitari, a pesar de les interferències del govern de Pedro Sánchez, com des del punt de vista econòmic, on jo crec que en aquests moments ja ha estat fora de tot dubte la Comunitat de Madrid, i Madrid ha superat a Catalunya com no havia passat en molts anys enrere, no? I aquests són uns elements que jo crec que després del resultat que ha tingut el Partit Popular i Isabel Díaz Ayuso a la Comunitat de Madrid, hem de continuar incidint en ells, els dos elements, el de la reunificació del centre dreta com l'única alternativa per guanyar en el Partit Socialista de Pedro Sánchez, però també de plantar cara a l'independentisme, si m'ho permet, egoista, que només procura per als independentistes catalans i no s'ocupa del conjunt de la societat. I el segon concepte és el de la llibertat, i el de la llibertat tal com s'ha plantejat en aquestes eleccions, però tal com venim plantejant, per exemple, des del Parlament de Catalunya a la darrera legislatura. Amb poca fortuna, segur, però n'estem convençuts que el camí de la recuperació de la societat catalana no és el d'afavorir les ocupacions d'habitatges, és el de fer inversió en habitatge, cosa que no s'ha fet. No és el de carregar-se la llibertat d'elecció de centre educatiu carregant contra l'educació concertada, sinó la de compatibilitzar diferents models d'escola que enriqueixin la pluralitat i la diversitat de la ciutadania. I així ens li podríem posar molts exemples. No forma part de la llibertat desarmar amb els agents que han de vetllar per la seguretat de tots els catalans, com vol fer Esquerra Republicana amb el seu pacte que tenen en la CUP, etcètera, podríem seguir.
Una pregunta de sí o no, el que vulgui, en relació amb això que ha dit. Creu vostè que el govern no ha activat, després de l'estat d'alarma, una acció diferent a la que tenia prevista fa dues setmanes sobre la norma després de l'estat d'alarma a Catalunya per culpa de la victòria de la senyora Ayuso? M'explico amb la pregunta, o sigui que la decisió de no ser més radical amb la...
Estic convençut.
O sigui, és un sí.
Estic convençut de que és un sí, perquè evidentment el missatge que s'ha traslladat amb aquesta victòria aclaparadora, però sobretot amb el suport de les persones amb aquest model de gestió, perquè al final és un model de gestió, jo crec que ha fet replantejar moltes qüestions, és evident.
Volia fer-li dues qüestions. La primera
ara que intervé el Salvador, el concepte de llibertat va també per la llibertat amb la moderació fiscal, que hi hagi llibertat perquè la ciutadania pugui gastar amb allò que considera oportú i no en els capricis dels seus governants.
Tot sigui desmarcar-se de la senyora Ayuso, no?
Digui'm?
Tot sigui desmarcar-se de la senyora Ayuso, no? O el govern de Generalitat, vull dir, no fem coses semblants a l'Ayuso, no vagi a ser que ens diguin que som...
No desmarcar-se massa, en aquest cas, segurament no desmarca massa, no?
Hi ha altres coses en les que segur que se'n desmarcaran i molt.
Salvador.
Jo dues qüestions, i agafava també l'aclariment que m'havia fet abans, però abans una pregunta. Vostès... Jo em vaig sorprendre quan vaig conèixer els resultats, perquè vostès venien, si no recordo malament, de 4 diputats, passant a 3. Jo a les enquestes mai m'havia cregut que vostès arribessin a 3. Segurament hi han hagut molts factors, com el tema de la radicalització del vot, no cal oblidar que Vox, que no estava, agafa 11, si no recordo malament, o el tema del vot útil, diguéssim, de determinades opcions no independentistes que capitalitzen més aquesta atracció, no? Ara no li deia jo perquè es fustigui i digui que hem fet malament, sinó quines són les estratègies que faran per millorar aquests resultats, perquè a vegades molta gent sap que del fracàs pots trobar les eines per trobar la sortida, i aquesta sortida en positiu. Aquesta és la primera qüestió. La segona que llegava és que l'autonomia financera vol dir autonomia per pujar impostos, que sembla que tot que això és positiu, però també autonomia vol dir per baixar impostos, perquè decideixi que en lloc de gastar-m'ho jo, ho gasti les persones que s'ho han guanyat. I en aquest sentit, aquest any tenim un impost que es tenia que haver aplicat l'any passat i com a conseqüència de la crisi es va ajornar, que és l'impost sobre els vehicles de CO2, que vostè, la seva fase parlamentària, va estar-hi seguint-lo i posicionant-se, que significa un impost de tots els vehicles que radicalitzin a Catalunya amb una figura mediambiental, però que no pagaran tots els vehicles que passin per Catalunya perquè no estan empadronats a Catalunya, o el transport passant que passi, que també contamina, però que no pagarà. Per tant, i tampoc en funció de l'emissió de CO2, sinó de la potencialitat d'emissió en funció de la capacitat que tingui. Impost que ja també ve a afegir-se a l'impost municipal de circulació que té la gent. No paguem massa impostos? I què li sembla aquest del CO2?
19 impostos autonòmics tenim, no, Salvador? Si no m'equivoco.
19 impostos propis. Propis de la Generalitat.
Afortunadament, dels 19, em sembla que són només 15 que estan en aplicació, perquè els altres 4 han sigut inconstitucionals gràcies a recursos que majoritàriament hem presentat des del Partit Popular, ja sigui com a diputats o ja sigui en el moment en què érem part del govern d'Espanya, no? Efectivament, en primer lloc, la pressió fiscal a Catalunya fa anys que venim denunciant que és desmesurada, i que això el que provoca és una deslocalització, és empobrir el conjunt de la ciutadania i fins i tot és una deslocalització de moltes coses, d'empreses, de persones, amb l'impost de successions pràcticament ara ja el més alt de totes les comunitats espanyoles. Per cert, incrementat durant l'abril de l'any passat, quan hi havia doncs, l'excés de mortalitat provocat per la Covid d'una forma absolutament insensible. Però bueno, és que la insensibilitat és ha sigut el tarannà d'aquest govern, no? Vull dir, també durant la crisi s'incrementava l'impost, és un impost, l'impost d'estades turístiques, de pernoctació en establiments hotelers, en un moment en el que...
I el recàrrec a l'Ajuntament
de Barcelona. En un moment en el que els únics hotels que estaven oberts eren els que allotjaven sanitaris. Aquell és el moment en què trien per pujar aquest impost i per establir el recàrrec a Barcelona. Per tant, globalment estem així, amb una situació de pressió fiscal la més alta de totes les comunitats espanyoles, i això no és, i el problema no és que Madrid tingui uns impostos més baixos, que els té, sinó el problema és que els catalans, perquè aquestes són decisions que s'han pres al Parlament de Catalunya, els catalans a través dels seus representants són els que han decidit incrementar els impostos d'aquesta manera. Aquesta setmana passada presentàvem una iniciativa per reduir l'impost sobre la renda de les persones físiques, però això que diuen les esquerres, sí, perquè voleu baixar els impostos als rics. No, és que precisament el que volem baixar és l'impost de la renda de les persones físiques a les rendes de 30.000 o menys euros a l'any, que són el 80% dels contribuents catalans i que, a més, són els que tenen l'impost més car de tota Espanya. És a dir, a Catalunya els que paguen més impostos no són els més rics, són els que tenen rendes de fins a 30.000 euros anuals. I l'impost de CO2 doncs, és una altra forma que ha tingut el govern de la Generalitat doncs, per continuar escurant les butxaques dels ciutadans catalans. Nosaltres ens hi vam oposar des d'un primer moment, vostè ha apuntat algun dels arguments, és un impost en teoria ecològic sobre les emissions de CO2 que coincideix amb l'impost de matriculació, del qual la mateixa Generalitat recapta i que també està en funció de la quantitat d'emissions de CO2 dels vehicles, però a més no té en compte doncs, aspectes com els quilòmetres fets. És a dir, pagaràs per tenir un cotxe, no perquè l'utilitzis. Si tens un cotxe matriculat a Catalunya, pagaràs l'impost. Ni que aquest cotxe matriculat a Catalunya estigui circulant per una altra comunitat. I, en canvi, un vehicle matriculat en qualsevol altra comunitat que circuli per Catalunya
no el pagarà.
Contaminarà i no pagarà. Això què provocarà? Doncs la deslocalització de les flotes de vehicles. Si jo tinc una empresa amb no sé quants vehicles i els tinc matriculats a Catalunya, pagaré un impost. Si els tinc matriculats en un altre lloc, no pagaré un impost. Circulo per Catalunya, contamino, però deixo de pagar l'impost. Però, a més, representa encara un altre greuge dintre de la mateixa Catalunya, que és sobre la Catalunya rural, sobre això que parlem tan sovint del despoblament, de que hem d'evitar el despoblament, de que hem d'afavorir les zones rurals. Clar, tenir un cotxe o tenir un vehicle a l'entorn de l'àrea metropolitana, algú pot considerar que és una espècie de luxe, perquè tens transport públic per moure't, per anar al metge, per anar a l'escola, per anar a comprar, per anar a tot arreu. Però a la Catalunya rural, tenir un cotxe és imprescindible per anar a l'escola, per anar al metge, per anar a la farmàcia, per anar a comprar, no? I per tant, allà no hi ha aquesta alternativa i per tant és un greuge més sobre la Catalunya rural i sobre el despoblament. No al·ludeixo la primera pregunta, que era la de què hem de fer en el partit. Les causes que et porten a una determinada situació electoral són de dos tipus, no? Unes externes, és a dir, es donen determinades circumstàncies externes que tu no pots controlar, i d'altres internes. Doncs evidentment les externes no les pots controlar, segurament les has de preveure i has de tenir un posicionament adequat per poder-les abordar si es produeixen, i les que òbviament requereixen una actuació són aquelles que detectes des del punt de vista intern, no? I des del punt de vista intern, una debilitat que no és d'ara, ho vull deixar molt clar, no? O sigui, no és fruit de que l'últim any ha passat no sé què, no, sinó que des de l'any 2015 fins a aquest moment els resultats del Partit Popular de Catalunya no han sigut ni molt menys els desitjats, sinó que ha tingut aquesta corba descendent. Tot això ens ha provocat una descapitalització del partit en el territori, i això és el que en aquest moment creiem que és imprescindible reforçar precisament el partit a nivell territorial, reforçar allà on el partit doncs ha perdut regidors, perquè en les eleccions del 2019 es van perdre molts regidors i per tant ha perdut un nucli d'influència important, i especialment recuperar posicions del partit en aquells territoris en els que considerem que hi ha capacitat suficient com per ser-hi, no? I aquest és un element fonamental i en el qual hi estic abocat des del primer dia, i estem abocats tot el partit des del primer dia, entre d'altres coses perquè la primera cita electoral segura que tindrem d'ara en el futur, segura,
les municipals,
seran les municipals, són les úniques eleccions segures,
el 23, no?
El maig del 23, efectivament, no? I per tant, aquesta és la feina que ara ens toca fer. Això vol dir que si s'avancen eleccions autonòmiques o s'avancen les eleccions generals, cosa que és perfectament possible, estarem despistats en una altra cosa? No, perquè la força territorial del partit és el que et permet no només abordar unes eleccions municipals, sinó intentar abordar també unes eleccions autonòmiques i unes eleccions generals amb una fortalesa que, si no tens, doncs difícilment pots treballar.
Molt bé, aquest senyor que esteu escoltant és el senyor Santi Rodríguez, que és el secretari general del Partit Popular Catalunya, que és el convidat d'aquest dissabte al Converses. Estem fent programa amb el Salvador Guillermo, amb el Joan Maria Claveguera i amb l'Àlex Salmon, i ara és un bon moment doncs per recordar-vos, recordar-te també a tu, Santi, si no ho coneixes bé aquesta iniciativa que et vull explicar ara, doncs una proposta que fa la gent de l'Eurostars Gran Marina, la gent del grup Otusa, que és una proposta que va començar per Nadal i estem al mes de maig i encara la tenen vigent. Fixeu-vos el bé que ha funcionat, que es diu: vine a sopar, et convidem a dormir i a més pots esmorzar amb nosaltres. Això ho fem aquí al restaurant, a l'hotel Gran Marina, aquí al Walter Center Barcelona, uns 5 estrelles, un sopar magnífic, com els dinars que fan aquí al Gran Marina. Pots dormir en una suite d'aquestes tan elegants i tan maques que hi ha aquí al Gran Marina, i a més et pots despertar doncs amb unes magnífiques imatges i unes visions del port de Barcelona o de Collserola, del Tibidabo. I tot això doncs pots fer-ho fins al dia 31 de maig, i amb un preu, jo diria que és una ganga, uns 5 estrelles, pots, el que et deia, sopar, dormir i esmorzar, 150 euros, eh? Això és una...
I cal aprofitar.
I dues persones, no?
I dues persones, clar, home.
Però sobretot el que cal aprofitar és que ara ja no hi ha confinaments comarcals.
Ah, exactament.
Perquè, clar, mentre hi havia confinaments comarcals, el públic objectiu era un, que sí que era molts, però no era el conjunt de Catalunya.
No, però
ara sí, ara,
que també estava bé, perquè molta gent de Barcelona, sí, el que l'agrada és marxar de Barcelona. Doncs també era l'oportunitat de conèixer doncs establiments importants com aquests 5 estrelles que tenim aquí a la ciutat de Barcelona, que és l'hotel Gran Marina. Aviam, com la gent es pot apuntar a aquesta promoció, a aquesta oferta importantíssima de gaudir aquesta oportunitat de sopar, dormir i esmorzar? 150 euros. Hi ha dues possibilitats, dues vies. Una és trucant per telèfon amb aquest número, 93 603 90 00, 93 603 90 00, i dir que, bueno, vols gaudir d'aquesta oportunitat de sopar i de dormir i d'esmorzar amb la teva parella aquí al Gran Marina, o també doncs pots entrar a la pàgina web de l'hotel, granmarinahotel.com, gran acabat en D, granmarinahotel.com. trobaràs ja una pestanyeta, cliques que posa cena i et pots apuntar. I, escolta, ja gaudir d'aquesta oportunitat fins al dia 31 de maig de sopar, dormir, esmorzar, 150 euros i passar un cap de setmana, una nit de dissabte o qualsevol dia de la setmana. Fantàstic, eh? Doncs, aviam, dit això i explicada i recordada aquesta oportunitat que tenim tots, ja no només els de Barcelona, sinó els de la resta de Catalunya que ens estan escoltant, seguim el Converses endavant amb el secretari general del Partit Popular Catalunya, el Joan Maria Claveguera, que me deia: Rosada, vull preguntar, deixa'm preguntar, perquè tinc aquí a la llibreta moltes preguntes pel senyor Rodríguez. Va,
no, jo,
una i prou, eh?
Jo, abans de parlar d'aquest gran i magnífic hotel, estàvem parlant d'una altra qüestió que afecta una cosa que no és tan magnífica, que és des del meu punt de vista en aquests moments a la ciutat de Barcelona. Parlàvem d'automòbils, parlàvem d'impostos als automòbils, parlàvem de mobilitat. Com es valora des de la Secretaria General del Partit Popular de Catalunya la ciutat que ens està deixant l'actual consistori de la senyora Ada Colau? És a dir, una ciutat en la que s'està pensant en un tramvia, que no sé si ha demanat ningú, amb una superilla, que ara es farà a l'Eixample, amb una sèrie de reducció de carrils que fan coses que abans eren possibles, ara siguin impossibles. Jo crec que en aquests moments fer el mateix recorregut a la ciutat de Barcelona necessites el doble de temps que abans. Un exemple, anar pel carrer Ausias Marc des de l'Auditori fins a la plaça Urquinaona és impossible fer-ho en línia recta. Has de canviar cada illa de carril. Això és el que ha aconseguit la senyora Ada Colau.
Una gincama, una gincama has de fer.
No, sí, és una gincama, és un eslàlom. És un eslàlom. Aquesta ciutat, vostès com la valoren? També des del ben entès que hi va donar suport una senyora que vostès tenen de diputada al Parlament en aquests moments, que és la senyora Eva Parera, que va donar suport al consistori de la senyora Ada Colau. Com es valora des del Partit Popular aquesta ciutat?
Es valora molt negativament, és evident, no? I ara posaré alguns exemples, no? Però jo crec que hem de desvincular el fet de que el grup de Barcelona pel canvi, es deia el grup liderat per Manuel Valls, donés suport com a alternativa a un altre possible govern independentista s'ha de desvincular. Hi havia aquelles dues alternatives i ells van optar per aquesta. Jo no m'atreveixo a dir quina de les dues seria pitjor. El que sabem segur és que la de Colau no és la Barcelona que jo crec que desitja la majoria de barcelonins, fins i tot m'atreveixo a dir, ni molt menys, no? I ella ha triomfat en moltes coses, no? Ha triomfat, malauradament ha triomfat. Ella no volia turisme a Barcelona. Mira, portem un any sense turisme. I això ho està patint molts barcelonins i molts catalans.
Però això possiblement no estava a les seves mans de que fos així.
No, però val la pena, sí, però val la pena recordar-la perquè estem vivint el que passaria a la Barcelona que desitja Colau. És una Barcelona sense turisme i ho estem patint. És una Barcelona en la que, fixis, el problema de l'habitatge i el problema del lloguer dels habitatges s'està corregint i no per les seves polítiques, que les empitjorava, precisament perquè ha disminuït la pressió i les ganes de venir a viure a Barcelona i això està empenyent els preus dels lloguers a la baixa. També l'increment del mercat, degut a la manca de turisme, està incrementant baixant els preus dels lloguers. La mobilitat, la limitació a la mobilitat, més enllà de les restriccions sanitàries, doncs ja la patim, circulem amb el vehicle que circulem per Barcelona, perquè jo crec que està aconseguint que sigui difícil moure's en cap mena de vehicle amb rodes. És també...
Jo li asseguro que circular 30 per hora amb una motocicleta és bastant difícil, bueno, mantenir l'equilibri.
Segur, no tinc cap mena de dubte, segur.
Bueno, acabarà sent Barcelona la ciutat de les bicicletes.
Jo que em trasllado sempre amb motocicleta, hi ha molts llocs que la limitació és de 30 per hora i és difícil mantenir l'equilibri, ho dic sincerament.
Segur, però fixis també que aprofiten la pandèmia doncs, per expressar el desig de que voldrien que s'acabés la indústria de l'automòbil. Aquests són altres desitjos que, miri, malauradament es van complint. Nissan anuncia la marxa de la zona franca pràcticament al mateix temps que des del govern de Colau expressen això. Per tant, és evident que aquesta no és la Barcelona que volem. Estic convençut, i així ho demostra en totes les sessions plenàries a l'Ajuntament de Barcelona, que no és la Barcelona que vol la regidora i diputada Eva Parera, però l'alternativa no sabem com hagués estat, però una alternativa independentista doncs no sé si hagués estat la millor opció a Ada Colau. És a dir, ni els barcelonins ens podem resignar a haver de triar entre Ada Colau i Ernest Maragall, ni els catalans ens hem de resignar a triar entre independentisme i tripartit d'esquerres. Hi ha altres opcions i aquestes són les opcions que volem defensar des del Partit Popular, d'un centre dreta, liberal, moderat i que tingui en el seu horitzó el benestar del conjunt de la ciutadania, on es pugui treballar, però on es pugui moure la gent, on es pugui viure, on hi hagi seguretat en les inversions, on es puguin fer inversions, on es pugui créixer, on es pugui compatibilitzar el turisme amb la vida ciutadana. Aquest és el model de societat que ens agradaria al Partit Popular, tant per Barcelona com per la resta de Catalunya. I això no és triar només entre Ada Colau i Ernest Maragall.
Vinga, Àlex.
Ara que parlava de dreta o de centre-dreta, m'agradaria relacionar-la aquesta pregunta amb Vox. Durant molt temps...
Què té a veure?
No, jo li explico. Durant molt temps... segurament no rep, això és el que vostè em dirà. Durant molt temps es va utilitzar, no solament a Catalunya sinó també a la resta d'Espanya, una expressió que sobretot venia de l'esquerra i de l'esquerra l'esquerra més radical, que era la dreta extrema. O sigui, situaven el Partit Popular del president Rajoy com de dreta extrema, no per arribar a l'expressió extrema dreta, no? Sinó dreta extrema. Vox i l'arribada de Vox al Parlament amb la contundència també pot ser una oportunitat, i torno a les oportunitats de la primera pregunta, no? El situa vostès amb la dreta més genuïna o amb el centre-dreta també més genuí, allunyats d'aquesta dreta extrema que els qualificaven durant molt temps. És així? O sigui, Vox serà un partit que durarà poc a Espanya i en aquest cas en concret a Catalunya? A vostès li donen oportunitat per evidenciar que vostès són persones de centre-dreta i no d'una altra cosa? O no?
Sí, jo crec que efectivament sempre el Partit Popular sempre ha sigut un partit de centre-dreta, no? I jo crec que ho hem demostrat sobtadament, i precisament les demostracions és el que ens diferencien de Vox. El Partit Popular és un partit, primera, europeista. És un partit del que surten els fundadors de la Unió Europea. És un projecte polític sòlid davant d'altres moviments. Ciutadans era un moviment que naixia arran d'unes determinades circumstàncies i per tant era una espècie de moviment de protesta contra alguna cosa. I això corre el risc de que amb el temps es pot acabar diluint. En el moment en què es perd la utilitat per la qual va ser creat aquesta força política, aquest moviment, s'acaba diluint, i crec que és el que estem veient en aquest moment amb Ciutadans. El Partit Popular és un projecte polític sòlid. Vox té un projecte polític, però a mi em dona la impressió, per moltes de les coses que diuen, amb algunes podem coincidir, però altres, amb moltes altres, nosaltres no podem coincidir, i no són propostes d'un partit de govern. Que el Partit Popular sí som un partit de govern. Hem governat i aspirem a continuar governant. Vox no sé si aspira a governar, però amb promeses com ara que suprimirà les autonomies o que posarà a la presó els líders independentistes i coses d'aquestes, no em dona la impressió de que siguin propostes d'un partit de govern, no? Tenim més la sensació de que forma part més d'un moviment en contra d'algú que no pas a favor de. I és una diferència fonamental, no? I per tant, aquell que està en contra d'algú, quan aquell algú perd la seva intensitat, el que està en contra també perd la seva intensitat. I per tant, creiem que és possible que Vox es dilueixi, però que en qualsevol cas això no treu que nosaltres continuem defensant un projecte polític, continuem defensant una ideologia, continuem defensant una forma de governar, continuem defensant un projecte europeu. I això ho farem amb independència de que hi hagi un partit que s'anomeni Vox o no. En tot cas, el que hem d'intentar és convèncer a quants més ciutadans millor, a quantes més electors millor, de que el nostre és un projecte polític sòlid i altres no tenen la mateixa solidesa. I per tant no són útils per allò que segurament compartim amb Vox, que és voler derrotar l'independentisme a les urnes i és voler derrotar en el partit de Pedro Sánchez també a les urnes.
d'aquí pocs dies o poques setmanes, suposem que a Madrid hi haurà el nou govern amb la senyora Ayuso com a presidenta de la comunitat.
Molt més ràpid que a Catalunya.
De Madrid. És el que és per aquí on volia anar jo. I en canvi aquí a Catalunya van fer eleccions el 14 de febrer i, escolti, aquí no hi ha manera que hi hagi govern. Està el senyor Pere Aragonès esperant el vistiplau de Waterloo i si el Consell de la República doncs ha de venir el seu nomenament. Això sí, és una cosa mai vista, no?
Una mica ho comentàvem.
Que el govern de la Generalitat depengui d'un senyor que està fugit de la justícia i expenses d'una cosa que es diu Consell de la República.
No, és així, no? Malauradament és així, no?
Com ho reclama,
això? Jo ho comentàvem abans. Doncs guanyant-los a les urnes, és que
però
és imprescindible.
No hi ha manera, eh?
No hi ha manera. Doncs persistirem, no ens resignarem en aquesta situació, no ens resignarem.
Sí, però aviam, vostè com veu
que
el futur
més immediat?
Com ho veu?
No, jo veig, doncs, amb preocupació, ho esmentàvem abans, els que tenen la responsabilitat de formar govern en aquest moment, perquè tenen les majories que els permetria formar govern, l'acció de govern els importa més aviat poc. L'únic que els importa és com continuar amb els seus desafiaments, com continuar amb la seva confrontació. Ells ho van dir de forma molt clara, Junts per Catalunya.
Sí, però escolti, per què, per exemple, Esquerra no trenca amb Junts? I diu, escolti...
Bueno, doncs, però és que no és a l'Estat. Al final, el govern de l'Estat, que no és a l'Estat, l'Estat és un concepte molt més ample, el govern de l'Estat està en mans d'un senyor, Pedro Sánchez, que és president del govern gràcies als vots dels independentistes, entre d'altres, però també gràcies als vots dels independentistes. Per tant, això també els hi comporta altres dificultats, hi ha factures que pagar i per tant doncs, han de tenir una certa condescendència amb aquestes forces polítiques. I així estem, desgraciadament pels catalans, així estem, perquè mentrestant veiem com altres comunitats, Madrid ens avança en creixement econòmic i altres comunitats, escolti'm, no cal que siguin del PP, València s'aproxima a la situació econòmica de Catalunya, no? I això ens preocupa.
Escolti, ens queda un minut, eh?
Quina és la seva recepta? Perquè vostè acaba de dir que això resol a les urnes, però les urnes molt tossudes. Vull dir, quan hi ha la màxima assistència a les votacions, és a dir, la màxima participació, guanya l'independentisme. Quan hi ha una participació baixa, augmenta la potència de l'independentisme. S'eixampla la forquilla pel que fa a la majoria absoluta. Per tant, quina és la recepta que tenen vostès per combatre l'independentisme?
Té raó, i per això dic, no ens hem de resignar. Estem convençuts de que tard o d'hora molts d'aquests catalans que ara refien a l'independentisme han d'acabar veient que això no ens porta absolutament enlloc, que això ens està empobrint com a societat i que això no ens permet tirar endavant. I hem d'insistir en aquesta via. Nosaltres...
Però què els ofereix amb aquests catalans al Partit Popular?
Lleialtat.
Per convèncer-los.
Lleialtat, que és el que no els hi han ofert els partits que han estat en el govern de la Generalitat independentistes i que els han enganyat, fent-los creure que amb l'independentisme podrien arribar a una situació idíl·lica. Això no és cert. Aquesta via no existeix. Ja hi ha independentistes que reconeixen que tot això és una gran mentira, que tot això no serveix per més que per mantenir una determinada classe política. I això és el més important, la lleialtat. Però el que no farem...
I el que, és que hem d'acabar?
De seguida. Doncs el que no farem serà com altres dir si per la via democràtica no ens en sortim, anem per unes altres vies.
Hem de posar el punt i final a la conversa d'aquest dissabte amb el senyor Santi Rodríguez, secretari general del Partit Popular Catalunya. Moltíssimes gràcies, moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres.
Àlex Salmon, gràcies. Joan Maria Claveguera, gràcies també. Salvador Guillermo, tornem dissabte que ve, com sempre, la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bon cap de setmana. Adeu.
Adeu.